Senyor Fernández, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies a vostès, bon dia.
Com li va la veu?
Pues miri, de moment hi toco fusta, no sé si això és fusta, bé. Bé.
Jo recordo que...
Confio en arribar al final de la campanya, almenys d'aquesta manera.
Va estar a punt de no fer debat o no, la veu que tenia?
Bueno, a mi em van injectar a l'arribar a TV3 cortisona i semblava jo, a més, una farmàcia ambulant, perquè es va desencadenar una infecció vírica que va produir faringitis i laringitis el mateix divendres. I per tant, doncs, va ser tot molt, molt ràpid, no? I la veritat és que no tenia veu en absolut. El metge de TV3 estava avisat, em va injectar, i, bueno, per mi va ser una situació angoixant, ho dic sincerament, eh? Perquè veure't
que estàs davant d'un debat, pensar,
debat
si precisament...
i que no tens veu...
Jo però li va sortir bastant bé, el debat, no sé si per la fonia o no, però li va sortir bastant bé.
Home, gràcies.
Si és que en aquell debat va guanyar algú algun vot, diguem, això també és un dubte que tinc.
S'ha acabat el vot ocult del PP a Catalunya?
No sé si s'ha acabat, però el que és evident és que s'ha reduït sensiblement. És a dir, això és evident, i a lo millor s'està començant a produir el vot ocult en altres partits, com el Partit Socialista. Són tendències, conjuntures polítiques. Nosaltres tenim testat que ha baixat. Si no s'ha eliminat, almenys sí que hi ha més vot directe que el que teníem abans, eh? El que s'anomena les enquestes, no? Intenció directa de vot, no? Que després mitjançant allò que es diu cuina, que és el treball científic, es tradueix en estimació de vot, no?
Té enquestes internes del PP a Catalunya?
Bueno, tenim sí. Alguna.
I què
tenim
diu?
Alguna. Bueno, que no va malament la cosa.
No va malament vol dir que va molt bé.
Bueno,
per guanyar?
Jo, allò de que no diguis blat fins que no estigui el sac i ben lligat, jo m'ho aplico molt clarament,
per
perquè
que
crec,
sí.
Crec que en aquests moments el que més ens pot perjudicar és anar de sobrats, perquè a més no és veritat, i seria molt negatiu pels nostres interessos polítics, no? Però en tot cas nosaltres el que aspirem, i ho dic de debò, el que aspirem és al mínim a repetir el màxim resultat electoral que hem tingut a Catalunya, que va ser l'any 2000, que van guanyar per majoria a Espanya i que vam obtenir aquí 12 diputats, no? 12 diputats a Catalunya, amb un 22% de vots, 8 a Barcelona, 2 a Tarragona, 1 a Lleida, 1 a Girona, i jo crec que va ser un resultat molt bo. Significaria, repetir aquest resultat, significaria incrementar en un 50% la nostra xifra de diputats, crec que és un increment d'espai polític notable, i per tant seria una aportació. En aquell moment van obtenir 770.000 vots, repeteixo, més del 22,5%, jo crec que és un resultat, van ser tercera força política, però a 5 del Partit Socialista, diputats, i a 3 de Convergència i Unió, o sigui, va ser un resultat relativament equilibrat entre els 3 primers, molt diferent del que tenim ara.
Ahir a l'Hospitalet, en aquest bany de masses de Mariano Rajoy, va haver un moment que vostè devia escoltar això.
I jo garantizo que apoyaré a Catalunya si nosotros ganamos la confianza...
És que
va utilitzar
apoyaré. Això està deliberadament buscat? Li va preguntar Mariano Rajoy després per què havia utilitzat la paraula apoyaré o li va sortir de dins? Vostè què creu?
No, jo crec que li va sortir de... El cert és que, si vostès s'han fixat, ell i un servidor estem utilitzant referències molt similars per parlar de la sortida de la crisi en relació a que Espanya no pot sortir d'aquesta crisi sin comptar de manera clara, no? I això vol dir mitjançant una complicitat que després es concreta en funció dels resultats i altres coses, no? Amb Catalunya, donada la capacitat emprenedora de Catalunya i el que significa políticament i econòmicament en si mateixa i en el conjunt d'Espanya-Catalunya, però que tampoc s'hi val el nosaltres sols, és a dir, Catalunya en aquests moments sola tampoc pot sortir de la crisi. I per tant, que hem d'unir esforços, hem de fer de la necessitat virtut, la necessitat de sortir de la crisi, la virtut de fer pinya en aquests moments. I també això pot facilitar altres coses, no? I en aquest context, jo crec que l'apoyaré a Catalunya vol dir que davant de històries i tal igual que les necessitats de Catalunya, les necessitats en general de Catalunya, perquè per tirar endavant, per ser més competitiu a l'economia, un finançament més adequat, jo crec que implícitament estava dintre d'aquesta expressió.
Avui hi ha una entrevista molt interessant al diari El País amb Mariano Rajoy, molt sincera, diu que haurà de retallar en tot menys en les pensions, mentre Esperanza Aguirre, de la seva banda, va donar a entendre que el copagament sanitari era una opció raonable. Estan donant la raó als que denunciaven una agenda oculta de retallades del PP?
No, jo haig de dir una cosa, que jo m'he llegit l'entrevista, la tinc aquí al davant, perquè s'ha donat per suposar que em preguntarien, com és obvi, per aquesta important entrevista. Jo me l'he elegit i bé, té una coherència interna molt clara. Ell diu que es compromet a mantenir el poder adquisitiu de les pensions. A partir d'aquí, diu, quan li pregunten, escolti, però sanitat i educació, diu, home, escolti, miri, la sanitat i educació són competències transferides pel que fa al volum de despesa. El pressupost de l'Estat d'enguany, el govern de l'Estat, el govern socialista, ha retallat la partida d'educació en un 8.5% i sanitat un 9.5%. Però hem de reconèixer que el gran finançament va per la via del finançament de la sanitat o de l'educació a les comunitats autònomes. Per tant, la partida pressupostària de l'Estat no és significativa. Per tant, quan ell diu que no retalla, vol dir que ell, com a, que no diu això de la sanitat i educació, s'ha d'entendre, en aquest context, referida que el Partit Popular no retallarà un govern ni en sanitat, ni educació, ni en el que directament depèn d'ell com a president del govern, no tant ja com a president del partit, que les pensions garantitzarà el poder adquisitiu. I el demà es diu, escolti, les tisores haurà de passar, amb més intensitat o menys segons els àmbits de les diferents polítiques públiques, perquè hem de reduir 17.000 milions d'euros al dèficit, suposant que es compleixi el dèficit d'enguany en el 6%, per l'any que ve el pacte establert pel govern. Govern d'Espanya, l'actual, clar, el govern d'Espanya amb la Unió Europea, és que l'any que ve el dèficit sigui del 4,4%. Això significa una reducció, si no hi ha increment d'ingressos, la qual cosa està en funció de les previsions de creixement econòmic, que s'han modificat, com hem vist ahir, a la baixa, serien 17.000 milions d'euros. Bueno, doncs escolti, tots ens hem de posar a dieta, tots, uns més que altres, lògicament els més febles, els més desfavorits, són sectors socials, persones que han de ser, que els s'ha d'aplicar i han d'assumir la quota de responsabilitat de més fluixa, que no pas, lògicament, aquells sectors i aquelles polítiques públiques que estan en millors condicions d'assumir una situació d'austeritat i de reducció de despesa com aquesta.
De seguida, no? Els nostres tertulians ens preguntaran, però abans deixem fer alguna altra pregunta. Per exemple, la campanya publicitària del PSC s'ha basat radiofònicament en unes falques que van passar tant a Andalusia com a l'Aragó respecte a Catalunya i la utilització de la llengua en un cas i en el cas del tema fiscal per un altre. Van ser un error?
Pues jo no negaré que en aquella època tots van cometre errors i nosaltres no vam ser una excepció. Perquè, clar, a la física es parla del principi d'acció-reacció. Això política també funciona. I davant d'una acció inadequada poden haver reaccions inadequades, que no justifiquen les accions, però que les explica.
Per tant, va ser una reacció inadequada.
És que abans d'això s'havia produït el pacte del Tinell, no? Que va ser un pacte antidemocràtic claríssimament, des del meu punt de vista. Això de pactar, excloure de la pista democràtica a un partit el viatge al notari del senyor Mas, no? El cordó sanitari a Madrid, és a dir, també ens hem de posar a la posició del PP.
Jo puc entendre que
no, si jo estic dient, jo no estic justificant, ho estic explicant, i per això he parlat de principi d'acció i reacció, és a dir, jo estic disposat a assumir que va ser un error, però dient, escolti, que l'únic que se va equivocar no va ser el PP, en tot cas, és a dir, aquí van cometre errors tots, perquè si parlem de política, de bona fe i bona voluntat, jo estic disposat a acceptar la presumpció d'innocència a tothom. De veritat, De veritat. Ara, escolti, pels fruits els coneixereu, no? I home, iniciar l'elaboració d'un nou estatut, parlant de reforma, escolti, no, l'estatut de Sau va ser derogat i s'ha fet un nou estatut de nova planta. Que no dic que no fos possible, el que dic és que no ens sembla políticament responsable que fer un nou estatut de Catalunya, que no és qualsevol cosa, perquè no és una llei per més important que valga, que sigui, no? Un nou estatut de Catalunya, marginant el partit de l'oposició a Espanya, home, sincerament, crec que no és responsable.
Creo que
I sincerament, si s'hagués introduït el PP, segurament hauria sortit del Parlament de Catalunya, no li dic que no, un estatut més rebaixat, però hauria sortit pràcticament com ha sortit del Tribunal Constitucional i sense conflicte. I el polític el que ha de fer és ser pragmàtic també, i realista, i sap que a la vida no tothom el que es vol es pot aconseguir, que has d'anar gradualment, que el polític ha de fer que el que és necessari sigui possible i no plantejar frustracions àmplies i formar part no de la solució, sinó del problema.
Val. Barbeta, Sánchez, Nadal i Comín, us demanaré que les preguntes siguin breus, si us plau, perquè així podem tenir més temps per poder escoltar.
Ara, et puc dir una cosa, Bastet?
Sí, si endavant, sisplau.
No és una cosa. Parlarem de falques, I he dit que no m'agraden, en absolut, Però si parlem de falques, aquí falques hi han de totes,
Per exemple?
No, per exemple, bueno, pues al meu podien treure l'amigo, perquè tinc simpatia, afecte i respecte, Peces Barba, recordant avui això dels bombardejos cada 50 anys de Barcelona perquè Espanya estigui tranquil·la, no? I coses que han dit alguns presidents autonòmics del PSOE, home, que podien també estar... Per tant, els errors que els hem comès aquí estan molt repartits,
Molt bé. Barbeta, vinga.
O l'espot del PSC, per exemple, no?
No, jo el que crec és que el senyor Jorge Fernández Díaz és el primer líder del PP que va entendre la lliçó de l'any 2000, de l'any 2000. És a dir, el 96 tenim una trajectòria. A l'any 96 el Partit Popular guanya les eleccions i governa, i com que no té majoria absoluta ha de pactar amb els nacionalistes, i va pactar amb els sindicats, i va pactar amb tothom, i va fer una política centrista. És aquell govern que, a banda de garantir l'entrada a l'euro, doncs va aconseguir, per exemple, va treure la Guàrdia Civil de les carreteres catalanes, o va suprimir el servei militar. No va fer-ho amb moltes ganes, perquè això eren coses que estaven en el Pacte del Majestic i així, però arriba el 2000, se'ls hi puja al cap l'Ardor Guerrero, es radicalitzen i perden. I això ha estat una constant de la dreta espanyola, no?, a la història. El senyor Fernández Díaz porta una campanya dient dues coses. La solidaritat no pot ofegar el creixement de Catalunya, i a Catalunya no hi ha conflicte lingüístic. Clar, és un discurs absolutament diferent del que, de la pràctica que hi ha hagut fins ara, no? I això és el que sembla ser que els pot fer guanyar. Clar, la pregunta és, ens podem fiar? És a dir, aquest seu discurs d'aquesta campanya serà la veritat? O ens hem de fiar als fets més que no pas a les paraules?
A l'Ardor Guerrero.
Bueno, el relat del 2000-2004, no vull entrar en polemitzar, però jo el matitzaria, no? Però en tot cas, vull mirar pel futur, perquè entenc a més el sentit de la pregunta, no? També podria dir jo... Amic Barbeta, una cosa, que de l'any 93 al 96 el Convergència i Unió va donar suport al govern de Felipe González, i l'increment de l'autogovern de Catalunya no va ser com el que va tenir del 96 al 2000.
Sí, perquè, jo
a més del que vostè ha dit, amb tota raó, jo podria recordar la transferència del 30% de l'IRPF en capacitat normativa, amb la qual cosa realment l'autogovern per la via d'autonomia fiscal va començar a aplicar-se a Catalunya, les transferències al port d'interès general, les polítiques actives d'alineament, que fins llavors no s'havien traspassat, la desaparició dels governs civils, reivindicació històrica del nacionalisme i del catalanisme...
Sí, sí, senyor Fernández Díaz, tot això va fer el 96, i després el 2000 van fer marxar enrere
tot. Però clar, és que abans s'havia governat amb el PSOE i això no s'havia fet. Per tant, clar, el que havia canviat no era Convergència i Unió, que havia donat suport a dos governs en minoria, sinó al govern del PP. I però és veritat que del 2000 al 2004 van canviar les coses. Jo crec que hi ha, primer, una lògica política, i és que, clar, no és el mateix governar amb majoria absoluta que sense majoria, i a més, que Convergència i Unió governava aquí, a Catalunya, amb el suport del PP, no? I això, si no justifica, explica algunes coses i alguns errors. Va ser una legislatura en la que van passar masses coses, la guerra d'Iraq, en fi, el prestigi, tantes i tantes coses, que al final tot es va barrejar, però el que ha quedat de relat és cert que és el que diu vostè. Un PP a majoria absoluta assusta una part de la ciutadania de Catalunya, que jo ho entenc això, ho entenc, sé que és així, òbviament, perquè visc aquí, no? Vostè ha dit, la lliçó ha estat apresa. Home, puc assegurar que el senyor Mario Rajoy ha pres la lliçó. O sigui, el Congrés del Partit Popular de València, significa bàsicament una cosa: el PP vol instal·lar-se en la centralitat política. I el PP se n'adona de que no pot guanyar les eleccions tenint un forat negre com ho té a Catalunya. Per què? Perquè tu pots tenir un forat negre, no diré una comunitat per no entrar en greuges comparatius, però una comunitat de la potència econòmica, política, etcètera, que és Catalunya, tu no pots tenir un resultat com el que vam tenir l'any 2008, en el que Zapatero i el Partit Socialista van guanyar les eleccions a Catalunya. Perquè la resta d'Espanya van guanyar nosaltres.
Sí, sí.
Vam superar dos diputats al PSOE. Però arribem aquí...
La independència de Catalunya arrasa, ja faria temps que governaria
arrasa,
Espanya.
Arrasa, sí, no, però no canviem.
Sí, perquè,
no canviem. Arrasa el Partit Socialista de Catalunya i obté 25 diputats de 47. Escolta, Convergència i Unió obté 10. I nosaltres 8, Esquerra 3, Iniciativa 1. És a dir, va ser una majoria aclaparadora al Partit Socialista. La diferència 17. Nosaltres vam fer una anàlisi i vam dir, escolta, nosaltres ens hem de situar, hem d'intentar situar-nos en la centralitat política de Catalunya. I això significa que determinades coses també nosaltres hem de fer autocrítica. Determinats discursos que pot ser que nosaltres estem convençuts, però que si la gent no els accepta i no afecta els principis, perquè tu no pots canviar els principis, perquè si no serien principis, no? Però els principis, per definició, han de ser pocs. Pocs, clars i concrets. I aleshores és a partir del Congrés de València i del Congrés darrer del PP de Catalunya on nosaltres comencem a canviar la nostra estratègia, que és una cosa que no és fàcil, perquè sumes per un costat, però perds per l'altre, fas equilibris, i el resultat és la posició en la que estem ara. La que està fent aquesta campanya Rajoy, la que intentem fer jo com a candidat cap de llista per Barcelona, d'acord lògicament amb Mariano Rajoy i el partit, no? I, per tant, que ens, nosaltres no volem, evidentment, tornar a una dialèctica i una dinàmica de confrontació, ni territorial, ni de divisió interna a Catalunya.
Dos coses molt ràpides. Una és una contestació, això. Aleshores passaran dues coses. O després del 20N canvien vostès, o canvia la premsa que els fa costat. Perquè si vostè creu en la influència de la premsa, de la comunicació, en la societat, en les opinions públiques, en els polítics, la premsa que va al costat del PP, en aquest sentit, no és que sigui unitarista, no és que sigui jacobina, és que és, vaja, és com... En algunes coses encara s'assembla fins i tot a la Falange en els plantejaments que fan respecte a Espanya i Catalunya. I clar, pues el dia 21 vostès estan... Molt bé.
No, és el no, clàssic, és el mòbil del Barbet, és un clàssic, que t'ha quedat dijous.
No, té bula.
Per si torna algun altre dijous, senyor Fernández, és el mòbil del Barbet.
És el cinquè. Qui canviaran? Vostès o la premsa que els fa costat? Val, perquè la premsa que els fa costat...
És una bona pregunta, però li diré una cosa. Ahir el senyor Rajoy va dir, i ho estava repetint moltes vegades, que ell és independent. I comença per parlar de mitjans de comunicació. Després diu, de la banca, dels sindicats, de partits, etcètera, etcètera. I diu, i aquest és el major actiu que jo puc aportar a la societat espanyola i al meu partit. Però comença, i no gratuïtament, parlant dels mitjans de comunicació.
Segona pregunta. Quan vostès els acusen d'una agenda oculta, se ho han guanyat també. Per què? Diuen, és que no tenim tota la informació. Avui el senyor Salamartín fa un article en La Vanguardia establint equivalències entre el que deia el senyor Papandreu i el que hi havia a Grècia i més o menys el discurs del senyor Rajoy.
Espanya en Grècia i nosaltres
No, el discurs. És a dir, el senyor Rajoy ara sí que té informació. Sap més o menys, crec jo, sap què vol dir a quin nivell està la baixada d'ingressos en els pressupostos de l'any que ve i els que se preveuen per l'any que ve d'enguany i els que se preveuen per l'any que ve, sap com està el nivell d'atur, quines prestacions es paguen, sap també què és això de la prima Montse o la prima de risc, sap també el nivell d'endeutament d'Espanya, té tota, gairebé tota la informació del món. I ell està dient, no, ens esperarem a que arribem i mirarem per prendre decisions. Home, qui diu això ja afavoreix la crítica de que té una agenda oculta, perquè sí que coneix la realitat i el que passa segurament és que no diu el que haurà de fer perquè no vol perdre adhesions o no vol perdre votacions.
Li pot fer jo un altre relat, no?
I tant.
Bé, ahir el Ministeri d'Economia va canviar les previsions de creixement per enguany, i estem al mes de novembre, de l'1,3 al 0,8. O sigui, se suposa que el senyor Rajoy no sap més que la vicepresidenta d'Economia d'Espanya, la senyora Salgado. Uh-huh. I ahir...
I sap que aquesta previsió ja era falsa.
Bueno, jo contesto, jo dic que jo faig un altre relat, que és el que dic. Fins ara, totes les estimacions que s'han fet des de la Unió Europea, Eurostat, tot el Banc Central Europeu, el Banc d'Espanya, no han encertat ni una, ni cap ni una. Escolti, l'escenari macroeconòmic que acompanya la llei de pressupostos de l'any 2011, si vostè el mira, és de broma, per no plorar. La llei de pressupostos es va aprovar i que va entrar en vigor el 1 de gener d'enguany, no? Tota llei de pressupostos té un escenari macroeconòmic que diu, escolti, aquesta és la nostra previsió per l'any. Escolta, no hi ha ni una xifra que s'aproximi a la realitat quan falta mes i mig per acabar l'any. Ahir mateix, repeteixo, la previsió de creixement va baixar de 1,3 al 0,8. Qui pot, per tant, assegurar que d'aquí, i no parlem de la prima de risc amb tota la convulsió que està passant en la zona euro i tal, no? Qui pot assegurar sincerament que un govern, el que surti de les urnes, que, el que sigui, el que decideixin els ciutadans, hipòtesi que sigui el PP, molt bé, que l'1 de gener està sentat a les cadires del Consell de Ministres, no s'ha de situar sobre la realitat que hi hagi aquell dia, perquè de veritat totes les previsions estan canviant d'un
però
dia per l'altre.
Però hi ha la tàctica, l'estratègia.
No, perdona, però vostè m'està fent un judici...
I les decisions no l'encerten ni una.
Jo li dic una cosa, que lo de l'agenda oculta forma part del guió de campanya del senyor Rubalcaba, que ho trobo legítim, eh? O sigui, no, és a dir, cadascú fa la seva campanya i, a lo millor, si jo em trobés en la seva situació, que és molt difícil, faria el mateix. Però una cosa és que sigui el guió de campanya a l'oposició legítim i una altra cosa és que sigui la veritat. I jo el que dic és que faig un altre relat, i és que la imprudència, des del meu punt de vista, seria, sincerament, avui, amb la magmàtica situació que tenim, en què les dades un dia serveixen, l'altre dia no, l'altre dia són contradictòries, dir en aquests moments, escolti, no, home, la previsió de creixement per l'any que ve, quina és la que serà? Quins ingressos fiscals tenim? Si les dades estadístiques que estan donant d'ingressos fiscals estan variant contínuament. I, clar, el dèficit en funció de les despeses i dels ingressos. I els ingressos en funció del creixement econòmic. Per tant, la prudència, a mi Sánchez, exigeix home, prendre les decisions quan tens les dades sobre la taula.
Permeti que deixin dir que la prima de risc es continua escalant, està a 482 en aquests moments la prima de risc.
I ahir a 460 i abans d'ahir 422. Per tant, dic, escolti, jo crec sincerament, si això li afegim, i estic segur que això estarà d'acord amb mi, que sobre el que acabo de comentar, falten 3 dies per les eleccions generals, home, per favor, a la gent se li ha de demanar també la virtut de la prudència.
Aviam, no? Rafael Nadal.
Sí, jo crec que la senyora Fernández diu la millor manera de que l'agenda oculta del Partit Popular deixi de ser l'argument de campanya del senyor Rubalcaba és fer-la pública, és que deixi de ser oculta.
Suposant que hi hagi una agenda oculta.
Bueno, jo... En aquests dies recordo molt que durant la campanya de les autonòmiques, en fi, un estarà ara d'acord o no estarà d'acord amb el govern del president Mas, però és veritat que Artur Mas va ser per primera vegada un polític en campanya a l'estat espanyol que va començar a dir als ciutadans, a mirar-los a la cara i dir, escolti, jo governaré, però governaré a base de clatellada durant molt de temps perquè no hi haurà més remei. Clar, el Partit Popular en els darrers dies està fent exactament el contrari, almenys Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, que són els que jo crec que són més representatius en aquesta campanya, han dit no al copagament sanitari, han dit sí a la baixada d'impostos, han dit sí a l'augment de pensions després de la congelació que havia fet el PSOE, han dit sí al retard de l'IVA. És una mesura que jo trobo justa, és a dir, que l'IVA no s'hagi de pagar fins que l'hagis cobrat, però no sé si ara és el moment. Han dit sí a una altra mesura que em sembla justa en un altre moment, que és que aquelles empreses que siguin proveïdores de l'administració i que no estiguin cobrant per part de l'administració puguin congelar impostos.
Compensant-ho,
sí. Jo tot això crec que en altres moments... Però clar, tot això junt, quan el dèficit segurament, com s'està començant a veure, no estarà en el 6, sinó que estarà en el 7 aquest any, i l'any que ve, com vostè
confiem
recordava,
no,
l'han de baixar...
Confiem que no arribi al 7, eh?
Bueno, breu, però en tot cas l'han de baixar al 4,4... Això no quadra. Jo ara li pregunto què creu vostè, o sigui, o què faran, o què creu que farà el responsable d'economia del seu govern. En primer lloc, apujaran l'IVA quants punts, perquè això no es decideix d'avui a demà.
Apujaran l'IVA...
Baixaran no? Els sous dels funcionaris.
Baixaran sous dels funcionaris.
Baixaran sous dels funcionaris. Què més?
No. Faran desaparèixer...
Són preguntes directes.
Les diputacions. Contesto. Desapareixeran les diputacions.
Contesto.
Que el PSOE li ha dit que si ho fan i estarà d'acord.
Contesto. I començo pel final. Interessa veure-ho.
Diputacions.
Si el problema del país econòmic de l'IFOS i les diputacions estava arreglat.
No, jo no ho crec, però...
No, estava arreglat, perquè el deute total... El deute total acumulat de les diputacions a Espanya és de 3.000 milions d'euros. Per tant, és el xocolata i el lloro.
Toma, 3.000 de...
Reconeixent, veient masses lloros menjant xocolata. Però una altra cosa és que una de les grans reformes que s'ha de fer, i s'haurà de fer perquè s'ha de posar dieta a l'administració, és aplicar el principi d'una competència a una administració, que només es pot tirar endavant al marge de l'administració de l'Estat, sobre la qual pot actuar directament el govern, però en la mesura en què afecta el conjunt de les empreses públiques només es pot arribar a aconseguir mitjançant pacte polític, perquè és evident que ni hi ha voluntat política ni hi ha capacitat jurídica, les dues coses, per influir sobre l'autogovern d'una altra comunitat autònoma. I en particular Catalunya, ni hi ha voluntat política ni hi ha capacitat jurídica, perquè quedi clar. Ara, la qual cosa no vol dir que aplicar aquest principi per reduir despesa i que la competència, la gestió i l'administració que sigui més adequada per gestionar la més eficiència donat que tenim recursos escassos, fora bo per tots. I el pacte és decidir quina és aquesta administració, però mitjançant pacte, no mitjançant... Val. Segona, pujada, retallada de sous, no. Els funcionaris, no. Tenen una retallada al 5%, una altra cosa és que es puguin congelar o no, però retallada de sous, no.
Val. IVA.
Pujada de l'IVA. De moment, la voluntat política nostra és no pujar a l'IVA. No pujar a l'IVA. Ara, torno a lo d'abans. Escolti, a lo millor resulta que en un moment, en el moment que seus allà, dius, escolti, jo haig de... Perquè el que es farà, i li contesto ja d'aquesta manera el que resta, no? Lo del dèficit, que estaria aproximadament 17.000 milions d'euros, al final serà un mix, amic Nadal. Serà un mix. És a dir, tu pots reduir el dèficit... perdó. Reduint despesa o incrementant ingressos. Lo normal és que sigui un mix.
Això tardaran un any. Fent-ho bé, ho notarem d'aquí un any.
Però és un mix en el que jo accepto que pot ser que en un primer moment sigui un 20% de pujada d'ingressos per la via de la reactivació econòmica i alguna reducció de l'atur i per la via de la reducció de despesa. No? I jo dic, i acabo, reduint impostos, està demostrat, i vostè ho sap perfectament, està demostrat que tu pots ampliar la base fiscal, la base tributària, influir en la reactivació econòmica, i d'aquesta manera, amb menys impostos, tenir més ingressos fiscals. Comins.
Sí, Jorge...
Estem molt ràpids.
Sí, sí. Jo recordo el Rajoy en el debat, amb el Rubalcaba, una de les coses així com sorprenents que va dir, escolta, Espanya és un dels països més desiguals d'Europa, i això no pot ser, i va explicar els índexs Gini de desigualtat i no sé quantes coses. Bueno, doncs els països més iguals que nosaltres d'Europa tenen una cosa que es diu impost sobre les grans fortunes, tenen una cosa que es diu impost de successions, tenen una cosa que es diu, almenys a Anglaterra i Alemanya, impost sobre els bancs, sí. I a la gent de fer l'impost de la taxa d'òmics de transaccions financeres, en aquest mix, pregunto, la gent de oculta del PP amb retallades, jo crec que poc o molt tots la temem, però el que no és ocult és l'agenda fiscal del PP, i a l'agenda fiscal del PP no hi ha cap d'aquests quatre impostos concrets. Posarem aquests quatre impostos? Si hi hagués un govern popular, posaríem aquests quatre impostos perquè la retallada sigui més justa?
Jo el que no puc acceptar és que es parli que hi ha una agenda oculta, és a dir, aquí en la nostra Constitució s'estableix un principi que diu que tothom és innocent...
No, dic que no hi és, Jorge, amb tema fiscal no hi és.
No, però parlar d'agenda oculta diu que hi ha una agenda oculta. Clar, jo com puc demostrar que no hi ha el que no existeix. Clar, vostè no em pot dir a mi demostri que vostè és innocent. No,
oblida, jo pregunto per què ets contra impostos.
No, però vostè ha de dir, jo no haig de demostrar que sóc innocent, vostè ha de demostrar que jo sóc culpable. Jo no tinc que demostrar que no hi ha una agenda oculta, vostè ha de demostrar que hi ha una agenda oculta.
Bueno, d'alguna manera ho dius quan dius la retallada ja es veurà quina magnitud tindrà el dia que estiguem asseguts.
Això és ser prudent, i abans ho he intentat explicar una mica, això és ser prudent, ser seriós i responsable, i jo accepto que no es comparteixi aquesta opinió, però això no és parlar d'una agenda oculta, perquè agenda oculta tots sabem el que significa. I jo dic sincerament que és una acusació injusta perquè no existeix, i jo a més no puc demostrar ni ningú que quelcom que no existeix, no existeix. Això és impossible, metafísicament. Respecte a l'altre.
Quatre impostos concrets.
L'impost de grans fortunes i l'impost sobre els bancs. Mira, a mi dels bancs, i a nosaltres, el Partit Popular, el que ens interessa és culminar la reforma bancària perquè el crèdit arribi a les famílies i empreses. Val? Si l'impost sobre els bancs afavoreix això, perfecte. Si no l'afavoreix, miri, això és demagògia que l'agradaria, però que no beneficia l'economia espanyola.
Alemanya tant, i Anglaterra ho tenen.
I altres coses no les tenen. Però si ens és igual, a més Rajoy ho ha dit, i jo ho dic també, és a dir, si l'impost sobre els bancs, és a dir, si tenen un problema en aquests moments que l'autoritat bancària espanyola, perquè no s'han defensat adequadament els interessos de la banca espanyola en els darrers dies, s'han de recapitalitzar fins a un core capital del 9% abans del juliol de l'any que ve, i això significa 26.000 milions d'euros, 26.000 milions d'euros de recapitalització, que sumat al que han de distribuir per finançar el deute i el dèficit de les administracions públiques, al final el que succeeix és que el crèdit no arriba a les famílies i empreses. Si tu només poses un impost, segurament quedaràs molt bé ideològicament, però no beneficiarà molt. Ara, dit això...
Grans fortunes i successions,
en absolut, no estem d'acord, en absolut. L'impost de successions és un, nosaltres, forma part del nostre codi genètic.
Ni per les grans herències.
Aviam, nosaltres no estem en la dinàmica rics i pobres, estem parlant d'un sistema tributari modern.
No és una dinàmica,
nosaltres estem a favor, no, ho dic
clarament. A tota Europa hi és aquest impost, ho sap?
No és veritat que estigui a tot arreu, com l'impost de patrimoni...
A tot arreu menys a Suècia.
No és veritat. I l'impost de patrimoni... No, Suècia no és tota Europa.
Dic que està a tot arreu menys a Suècia. L'impost de successions és a tota Europa menys a Suècia. És que em vaig dedicar a aquest tema durant 40 anys.
Jo contesto, jo dic, nosaltres, l'impost de patrimoni que va retirar el Partit Socialista, el govern socialista, i que ha reintroduït transitoriament per 2 anys el Partit Socialista, nosaltres, en l'any 2012, el farem desaparèixer. Perquè és un impost que en tots els sistemes tributaris està considerat que és un impost que no serveix per res, perquè té voluntat censitària, no té capacitat adquisitiva i no serveix per res. Per tant, no tornarem amb l'impost de patrimoni. Successions, estem en contra de l'impost de successions.
Seguirem sent l'excepció europea.
És un impost sobre la mort, i ens sembla a nosaltres, i nosaltres no estem a favor de l'impost de successions. Així de clar, ho dic. Ara sí que estem a favor de la progressivitat de l'impost sobre la renda, faltaria més. I escolti, la taxa Tobin i tot això sobre les transaccions financeres, a mi no em dona cap por, eh? I si hi ha consens, nosaltres no tenim cap tipus de dificultat respecte a la taxa Tobin. Jo li volia dir una cosa amb tota cordialitat, amb tota fermesa, eh? És a dir, en aquests moments el que interessa és reactivar l'economia i crear ocupació. I la nostra filosofia serà... La reforma tributària tindrà un principi. Escolta, també, la reforma d'aquest impost afavoreix la recuperació econòmica, afavoreix la creació d'empleo. Anem endavant.
Acabo.
Al marge de prejudici ideològic.
M'agradaria, senyor Ferraz, que, si és possible, una frase. Una, ja ho sé. És que són preguntes, diguem, d'allò que anem a l'escola del tipus test, val? La immersió lingüística ha d'incloure el castellà, tot i que només el reclamin 3 famílies?
Jo crec que pacificar la qüestió és molt fàcil, incluint...
Hi ha guerra?
Jo he dit que no hi ha confrontació lingüística en el carrer de la societat catalana i pacificar aquest assumpte per evitar la dialèctica als separatistes i separadors que atien aquest assumpte i la confrontació territorial també és molt fàcil, perquè nosaltres apostem per un trilingüisme integrador, que significa que l'anglès s'incorpori com a llengua vehicular perquè surtin els nostres estudiants, els nostres joves, dominant l'anglès, que en aquests moments d'atur juvenil i amb el món que tenim, és el millor que les podem donar.
Si TV3 ha de patir retallades, què haurien de fer amb les altres televisions autonòmiques?
Home, escolti, jo no tinc cap tipus de mania amb TV3, que quedi clar, ni amb les televisions. El que dic és que el principi d'austeritat general, nosaltres, té un mur de contenció, que és l'estat del benestar. A partir d'aquí, lògicament, s'ha d'aplicar aquest principi de manera variable, segons cada política pública o cada ens públic
corresponent. Més breu encara, si és possible. Amb el PP podrem tornar a fumar, els que fumin, als bars i restaurants o no?
Bueno, Rajoy ha dit que està disposat a obrir una reflexió sobre la possibilitat de que hi hagin zones reservades per a fumadors en aquells locals, com els bars i tal, que ja havien fet una inversió, perquè, respectant el que és irrenunciable, és el dret del no fumador, del fumador passiu a ser fumador, del no fumador a ser fumador passiu, bueno, a lo millor és un moment que també té conseqüències econòmiques que han de valorar.
És un problema que dos homosexuals casats estiguin matrimoni?
Bueno, nosaltres, en totes les civilitzacions, cultura, religions i creences, i la majoria de països, i per cert, la majoria de països democràtics del món, la institució del matrimoni, i parlar de civilitzacions i cultures, perquè no és un invent d'avui ni d'allà, ni és de la religió catòlica, ni tal. Al marge de creences, religions, països, cultures i civilitzacions, sempre, fins ara, fins que va arribar el senyor Zapatero, no, havia estat reservada per regular jurídicament la unió entre si d'un home i una dona. I el que nosaltres diem és que, escolti, si del que es tracta és que no hi hagin discriminacions i que si dos persones del mateix sexe volen casar-se, doncs creem una nova fórmula jurídica.
Però no pots donar dos noms a la mateixa figura jurídica. Pot tenir dos noms. Si el contingut és el mateix, des del punt de vista jurídic, el nom ha de ser el mateix.
Ens han preguntat la meva opinió, i jo dic la nostra opinió, i l'hem presentat, l'hem formulat en el Congrés de Diputats, hem presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional i estem a resultes del que digui el Tribunal Constitucional.
Vostè vol expulsar?
Però repeteixo, ni a França, ni a Itàlia, ni a Alemanya i tal, és que quan
però
es diu...
Però als països nòrdics sí, i a d'altres. No,
perdoni,
a
totes, Mèxic, totes les iniciatives legislatives populars que s'han aprovat als Estats Units, totes els referèndums que s'han fet, no han anat en aquesta direcció.
I Noruega i Holanda.
No, jo dic Estats Units, França, Itàlia. Vull dir que quan s'utilitza... No, si jo respecto, jo el que dic és que no s'utilitzi l'argument, no dic que vostè ho utilitzi, de que Espanya és una anomalia política en aquest sentit? No, l'anomalia política és Espanya. És el que vull dir.
Barbeta, alguna cosa més per acabar? Per acabar.
Dues cosetes. Una és la pregunta al senyor Fernández Díaz, perquè és que ahir va acabar el míting a les 9 i van estar reunits amb el senyor Rajoy fins a les 1:15. Me consta. Ens podia revelar alguna...
No,
exclusiva.
No, perquè jo no vaig estar reunit amb ell, perquè jo l'havia promès a la meva dona, que ha tingut dues intervencions quirúrgiques, ell no va poder venir al míting tampoc i tal, ni cap dia de campanya, que jo l'acabava el míting d'ahir amb ella i els meus fills, els convidaria a sopar, i vaig anar a la família...
Ah, o sigui, vostè se'n va anar a casa seva, aquí el president nacional,
sí, evidentment. Jo no tinc que demostrar a aquestes altures res. Em sento molt lliure en aquest sentit, no?
Doncs...
Però estava convidat.
No, haig de fer, perquè hi ha hagut un oient que m'ha enviat un toc d'atenció.
Endavant.
Que a més té un cognom similar al meu, o igual, perquè ho sàpigues, si vas a la ràdio, que ens pugen a la matrícula de doctorat de 100 a 500 euros. És un dels molts motius pels quals fem vaga. De 100 a 500 euros.
I continuem pagant el 20%. I continuem pagant el 20% del seu valor. Imagina el que l'haurien de pujar amb una mínima... I continuen, suspenent...
De 100 a 500 euros.
Jo suposo que una cosa sí que estarem tots d'acord.
És car,
que hem estat vivint tots per damunt de les nostres possibilitats i que arriba un moment en què hem de fer una... Ens ve una etapa de vaques magres, d'austeritat i d'esforç i això exigeix un repartiment equitatiu de les càrregues, lògicament, i dir la veritat a la gent.
Senyor Fernández Díaz, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Per cert, farem com en tots els candidats, que és que fer les porres si el PP traurà majoria absoluta i els escons catalans, tancarem el sobre el dilluns davant dels nostres tertulians, obrirem aquesta porra com fem a totes les eleccions. Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Per cert, la persona que pugui pujar d'una manera, diguem-ho, que escandalós el seu resultat a les eleccions a Catalunya, ha de seure al Consell de Ministres?
No necessàriament. El Consell de Ministres no es
fa... Vostè sap si serà ministre? Digue'm si sí o si no.
No, en absolut.
Vostè sap si serà president del Congrés?
No.
Li agradaria
ser-ho? I el que li digui que ho sap, no se'n fia, Miquel Basté. No ho sap ningú.
Ningú ho sap?
Ningú ho sap.
Vostè no sap si li agradaria ser president del Congrés?
Em fa aquesta pregunta el dia 21 de
novembre. D'acord, li preguntaré. M'ho apunto, li preguntaré. Espero que no toqui el violí i no contesti, senyor Fernández. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort. Senyor, fins dijous que ve, que vagi bé.